Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns, 19 d'octubre. Comença un dia més. Després d'un cap de setmana sense competicions en l'esport no professional a Catalunya, avui parlarem amb una altra de les entitats esportives que ha vist alterada la seva activitat per donar compliment a les mesures extraordinàries per contenir la pandèmia de la Covid-19. Es tracta del Club Patí Constantí. El passat 27 de setembre participaven al Vendrell en una de les fases del campionat interclubs i ara veuen com s'aturen totes les competicions. Avui, a l'entrevista del dia, parlem amb la presidenta del Club Patí Constantí, Anna Guillemar. A la secció L'altre esport coneixerem l'actualitat del taekwondo amb Juan Carlos Córdoba, del taekwondo Miju Kunit, i a Fem Muntanya parlarem sobre com afecten les restriccions de la Generalitat per la Covid-19 en el món de la muntanya. I cap al final del programa farem un cop d'ull a algunes de les propostes culturals d'aquest dilluns. Dilluns 19 d'octubre, moment de fer un cop d'ull i repassar les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En titular destacat, l'hostaleria en deixarà d'ingressar 94,3 milions d'euros. Serà l'impacte en bars i restaurants provincials d'aquests 15 dies sense obrir locals. També ens informa el diari que s'ha clausurat aquest cap de setmana una festa il·legal en una masia al Catllà amb uns 130 assistents sense mascareta. Al Més Tarragona, en portada avui aquest dilluns 19 d'octubre, Ponsa veu incomprensible que Tarragona canceli actes culturals. La consellera de Cultura insta el govern a revertir la situació, ja que va en contra de l'objectiu en què treballa la majoria, però l'alcalde Pau Ricomà es manté ferm i no cedeix. Fem un cop d'ull també als diaris digitals. Comencem pel Tarragona 21, que avui ens destaca la seva portada una entrevista amb Oriol Ríos, investigador de pedagogia de la Universitat Rovira i Virgili, i que ens indica que hi ha violència LGTBI a les universitats catalanes. El Tarragona Digital obre en portada amb els retards per la Covid-19, una pedra a la sabata, diuen, per la lluita diària contra el càncer de mama. La pandèmia retarda les citacions i reconverteix les visites en telefòniques. Més de 500 dones a Tarragona en són diagnosticades cada any per càncer de mama. I a l'Infocam, recuperació desigual a la Conca de Barberà un any després de la riuada. Montblanc i l'Espluga de Francolí encara esperen ajuts de l'Estat mentre habitatges i negocis es van refent dels danys. Agafem ara la premsa d'àmbit nacional. Comencem pel Punt Avui, que en portada ens destaca dues cites. Són la primera del director general de Centres Públics, Josep González, que diu que els adolescents haurien de dur fora de l'àmbit educatiu el seu bon comportament, i l'altra és del president del Col·legi de Metges, Jaume Pedrós, que diu que invertir en salut i educació ens ajudarà a superar la crisi i millorarà els valors socials. A La Vanguardia, el Partit Popular decidirà a última hora el seu vot en la moció de censura de Vox. Casado mantindrà una línia crítica amb Sánchez, amb la visita posada a recuperar antics votants captats per l'extrema dreta. Al periòdico, els veïns insten a salvar la Rambla, residents i comerciants clamen per una reforma que acumula uns quants anys de retard, exigeixen un canvi de concepte de la via que vagi més enllà dels simples retocs estètics. També en portada ens destaca avui El Periódico, un diumenge a l'aire lliure per falta de bars, platges, muntanyes i parcs es van omplir ahir de visitants per disfrutar del bon temps sense terrasses i veiem una sèrie d'imatges doncs, amb centenars de persones que es congregaven ahir a l'aire lliure. Al diari Ara, el govern promou l'autodetecció del Covid en instituts, centres sanitaris i residències. Alumnes i treballadors s'hauran de fer la prova nasal per guanyar rapidesa en la detecció de positius. Els models matemàtics preveuen que Catalunya arribi en 10 dies als 500 casos per 100.000 habitants. Seguim amb la portada del País. Espanya renuncia a pedir ahora a la Unión Europea los 70.000 millones en créditos. El gobierno quiere beneficiarse en el corto plazo solo de la parte del fondo de reconstrucción, que no hay que devolver y evitar endeudarse. Al ABC, el gobierno mantiene la presión y prepara un otoño caliente. Intenta arrinconar al Partido Popular y también diu que busca el apoyo a Esquerra Republicana a los presupuestos con una reforma del Código Penal. Y a la razón, el bloque de centro-derecha sube ante la moción de Vox. El PP es el partido que más crece, pero Sánchez podría gobernar con la mayoría Frankenstein.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva avui a Mundo Deportivo amb declaracions del tècnic del Barça, Ronald Koeman, on diu: intentaré traer a Depay. Koeman confirma que irá por el delantero del Olympique de Lyon en enero y no se olvida de la opción Wijnaldum. També Mundo Deportivo, que anuncia amb exclusiva que el defensa francès Clément Lenglet ja negocia la seva renovació. Mundo Deportivo, que també parla de que el Barça canvia el xip de la competició després de la derrota a Getafe d'aquest dissabte. L'equip ja treballa pel partit d'aquest dimarts davant del Ferencváros, el seu debut a la Champions. El diari Sport també: Ronald Koeman protagonista, Koeman al ataque, quiere el fichaje de Depay en enero, muy satisfecho con Messi. També Koeman, que en declaracions a un mitjà holandès parlava en aquesta entrevista de l'adeu a Luis Suárez i també de les opcions de futur al club blaugrana. I a Madrid, els diaris que parlen d'estat d'alarma en el cas del diari Marca després de la derrota del Madrid a casa aquest dissabte per 0-1 davant del Cádiz. El 0-1 del Cádiz deja una cumbre entre Zidane y los jugadores. El técnico se reunió con el plantel para hacer examen de conciencia antes del entrenamiento de ayer en Valdebebas. Intensidad y actitud, los conceptos más utilizados en la cita. I acabem el repàs de portades amb la portada del diari AS, que parla de retratados. Marcelo, Isco, De Jong i Griezmann acaparan les crítiques en el Madrid i en el Barça en la setmana en què se disputa el Clàssico i regressa la Champions. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 19 d'octubre. Fem una pausa i d'aquí uns moments parlem amb la presidenta del Club Patí Constantí, Anna Guillemat.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRadio.
Fora de joc. Cada dilluns a les 10 de la nit, tota l'actualitat esportiva local a Constantí Radio. Resultats i resum de la jornada. Entrevistes i l'opinió dels protagonistes. Al dial 97.9 de la FM i a constantiradio.cat.
No et quedis fora de joc a Constantí Ràdio tots els dilluns a les 10 de la nit amb Borja Arrizabalaga.
Tota la informació local i comarcal la trobaràs a l'informatiu de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i en redifusió a les 3 de la tarda i a les 9 del vespre. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Escolta Constantí Ràdio, el 97.9 de la freqüència modulada, el canal de l'emissora de la TDT i també per internet a constantiradio.cat.
I un altre dels clubs esportius que veurà aturada la seva activitat durant aquest període de 15 dies que atorgava el govern català d'aturar l'esport no professional en tot l'àmbit de Catalunya és el Club Patí Constantí. El passat 27 de setembre participaven al Vendrell a una fase del campionat interclubs i ara doncs veuran també aturada la seva activitat, almenys pel que fa a les competicions durant aquest període.
Tenim en línia telefònica la presidenta del Club Patí Constantí, l'Anna Guillemat, a qui volem agrair que ens acompanyi. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Jordi, què tal?
Com dèiem, Anna, havíeu reiniciat d'alguna manera l'activitat pel que fa a la competició esportiva a finals de setembre i ara ve aquesta aturada que anunciava aquesta setmana el govern, tot i que crec que ja havíeu renunciat també des del club a participar en dos campionats, eh?
Doncs, a veure, nosaltres el que vam decidir quan vam tornar a començar el que eren els entrenaments és que la seguretat dels patinadors, de l'equip tècnic i de totes les famílies estigués garantit de la millor manera possible. Llavors vam pensar pues, que per lo que quedava de temporada faríem les menors competicions possibles per tal d'evitar pues, els riscos de contagi a l'hora de moure't del teu lloc de confort, que és on tu entrenes. I així pues, bueno, hem anat participant en la competició que es va fer d'interclubs, pues, perquè ja la fase ja estava engegada i era la segona i era classificatòria per les semifinals. I vam decidir pues, fer aquest tipus de proves. I on se concentra més gent, doncs de moment ens vam plantejar no fer-ho per veure de quina manera es desenvolupaven i com anava succeint i com s'anaven organitzant. Perquè, clar, tot això ens ha agafat de nou a tots i sí que tothom posa totes les mesures, però bueno, mai saps fins a quin punt pots agafar un contagi o no, que evidentment ho pots fer fora del món del patinatge, pot ser a l'escola, pot ser pel carrer, pot ser en el nucli familiar, això ja sabem com funciona, però bueno, nosaltres, des de la nostra entitat, el que volem és pues, que no n'hi hagi cap.
Per tant, aquest plantejament de reduir la mobilitat i dels desplaçaments, ja com a club ja el teníeu plantejat així abans de que entrés en vigor aquesta mesura, eh?
Sí. Nosaltres enguany doncs, hem donat molta més importància a que les nenes puguin entrenar, puguin anar formant, perquè ja del 2020 ja la manera de com avaluar les patinadores ha canviat, s'ha introduït el sistema Rollar, busquen la perfecció en molts àmbits i nosaltres doncs, hem donat prioritat a que les patinadores doncs, es formin dins d'aquest àmbits que ens demanen i ens exigeixen perquè es vegi un patinatge artístic dins del món del roller.
Això suposo que també d'alguna manera fa que el grau d'exigència a nivell d'entrenament també hagi anat en augment.
Doncs sí, hem buscat una monitora de gimnàsia, de preparació física que les incentivi i que els hi potenciï molt el que és el tema de l'elasticitat per poder fer una sèrie de figures que demanen que si no tens aquesta elasticitat i aquesta flexibilitat doncs són molt difícils d'aconseguir. I també hem introduït la modalitat de solo dance perquè les patinadores puguin millorar en tot el que són línies de passos, treball de peus, expressió corporal a l'hora de fer els seus balls individuals. Són requisits que ens demanen i exigeixen i que has d'anar incorporant, a part de la teva tècnica de patinatge que tenim a la Lourdes i a les nostres monitores, que segueixes treballant tot el que la monitora de solo dance ens aporta, que això ho hem concentrat els dissabtes i durant la resta de setmana doncs, es va perfeccionant tot el que van aprenent.
En aquesta ronda d'entrevistes que estem fent amb totes les entitats esportives, amb el que ens expliques, Anna, veiem que en el cas del Club Patí Constantí i amb tot això, amb aquestes novetats que ara ens explicaves, que s'han introduït a l'hora de valorar a les esportistes, m'imagino que tota la situació de confinament i d'aquesta aturada en sec de tota l'activitat a vosaltres us va anar especialment malament.
Bueno, ens va anar molt malament, perquè estàvem en plena ebullició tant de lo que eren els entrenaments com de competicions i de cop i volta es va parar tot. Clar, els nens han perdut molta massa muscular i tot això s'ha d'anar treballant a poc perquè ells comencin a activar el seu cos i tornin a agafar la seva forma física i per això per nosaltres enguany és important acabar aquesta temporada ja no tan sols amb les competicions que són necessàries perquè els nens tenen aquest al·licient d'esforçar-se una mica més perquè saben que hi ha una competició, però per nosaltres és més important que es formin i que tinguin tots totes les eines necessàries i adquirides perquè l'any 2021, amb la nova normalitat, sigui com sigui, doncs puguem fer front a aquest any de competicions molt millor del que, per desgràcia, ens ha passat enguany, però a nivell general, no sol a nosaltres, sinó això ens ha afectat a tothom, sí. I hem d'acceptar-ho i tirar endavant.
De moment, el que sí que es manté, tot i que, com dèiem, aquesta setmana s'anunciava per la Secretaria General de l'Esport i per l'AUFEC, doncs l'aturada de totes les competicions esportives, sí que es permet seguir entrenant. Vosaltres, doncs això, com dèiem, doncs, us permetrà seguir amb la vostra activitat, això sí, sempre respectant tots aquests protocols de seguretat, tant pel que fa a la instal·lació esportiva que exigeix el pavelló, com també vosaltres, m'imagino que com a entitat, teniu el vostre propi protocol.
Sí, sí, tant. Segueix el protocol superestricte, fa control de temperatures, les nenes, amb això sí que tenim unes nenes i unes patinadores i patinadors molt ben educats en aquest tema i ho respecten tot, saben on s'han de posar el gel, quantes vegades, que no poden entrar al pavelló si no se'ls ha pres la temperatura, si la temperatura no dona o dona excessivament han de marxar cap a casa, no se'ns ha donat mai aquest cas. Per sort no hem tingut cap cas i no hem tingut que tancar l'activitat, que això per nosaltres ja és un gran què. Uh-huh. Toquem fusta perquè seguim així. I és així, vull dir, la normativa l'has de complir i hem de ser tots conscients de que si fem les coses bé, doncs almenys els entrenaments els podrem seguir gaudint, a no ser que, bueno, que ens confinin totalment i llavors tornem a reprendre i tornem a partir des de zero una altra vegada. Malgrat que quan hi va haver el confinament, doncs els nens des de la federació es va crear un portal d'Instagram que es deia Jo patino en casa, allí hi havia professors que els feien fer preparació física, salts sense patins, bueno, mantenir-los una mica actius perquè no fos tot una parada així en sec. Mm-hmm. I bueno, ho van fer, els nens.
D'alguna manera doncs, es va mantenir aquesta activitat. Evidentment no és el mateix, no?, que la pràctica diària dels entrenaments
no és el mateix.
El vostre espai, però el que sí que, com deies, Anna, seria un cop dur seria ara que novament s'hagués d'aturar tot i hi hagués aquest confinament total, com va passar sí. A la primavera.
Sí, passés això, pues, bueno, seria bastant una desgràcia. Per dir-ho d'aquesta manera, perquè tornar a arrencar una altra vegada és molt complicat.
Molt bé,
a part de que als nens els afectaria psicològicament, perquè sí. ja no els agrada quedar-se a casa per el tema de tancar-te a casa i no poder anar a l'escola, no poder fer el que t'agrada, no poder veure els avis, no poder sortir al carrer. És tot molt complicat. I pensem que tenim crios de 3 anys fins a 20.
Sí. Doncs una situació molt complexa, sobretot per parells, aquesta que ens ha tocat viure i que ens toca viure encara.
Sí.
Aprofitant avui que et tenim, Anna, comentar també, dintre del que és l'actualitat esportiva del club, el que dèiem a l'inici, no?, que el passat 27 de setembre vau estar al Vendrell amb aquesta segona fase de l'Interclubs i molt bons resultats, diríem.
Pues sí, estem contents perquè davant d'aquesta aturada forçosa, pues les nenes tenien moltes ganes de competir i encara que es notava aquesta aturada i amb tot i les seves ganes doncs van aconseguir doncs, classificar-se per les semifinals, que no sabem quan es faran ni si s'arribaran a fer, però bueno, vam considerar que era bo participar-hi i ja està, és continuar i preparar-nos per l'any que ve.
Demanar-te ara un calendari o una previsió de competicions és com una cosa molt complicada, no?
Sí, perquè el calendari de la federació, des de que vam tornar a començar, ja ha canviat 2 vegades. El que es parla avui, demà, ja pot ser que no es pugui complir. Pues és un dia a dia i anar veient i anar valorant. Hi anem, no hi anem, com ho veiem... Clar, la que té la decisió final en quan a presentar les nenes és l'entrenadora, perquè sap com estan, sap tot el que demanen i sap si estan preparades i si val la pena fer aquests desplaçaments o millor evitar-los enguany i fer-los l'any que ve amb una millor seguretat.
Molt bé, doncs haurem d'estar molt pendents de com evoluciona tot plegat, de si aquesta aturada de 15 dies queda amb només això, amb 15 dies o fins i tot doncs, s'ha de perllongar encara més i sobretot el que és desitjable, i això sí que ens ho comenteu totes les entitats, és que com a mínim aquesta activitat diària o setmanal dels entrenaments no s'aturi i l'activitat sí. física i el ritme d'entrenaments pugui continuar mantenint-se. Això seria molt important.
Sí, sí, jo crec que és molt més important enguany poder entrenar que poder competir, perquè si la competició ha de portar riscos o no es pot fer, però que almenys puguem continuar entrenant i preparant-nos. És que si ens treuen això, és tot molt complicat.
Molt bé, doncs l'Anna Guillamat, la presidenta del Club Pati Constantí, recordo, Anna, que jo crec que va ser l'última entrevista que vam fer abans del confinament, pràcticament.
Sí,
recordes
que
va ser amb motiu de la celebració de l'Interclubs, va ser l'última entrevista que vam fer pràcticament abans de que ens tanquessin
sí,
tots a casa.
Doncs, sí, sí. L'últim que vam fer, que també ens va anar força bé, i ja està, i contents d'haver-ho pogut fer i fer-ho a casa.
Molt bé, doncs Anna Guillamat, presidenta del Club Pati Constantí, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Estem pendents també de com evolucioni tot plegat i de la vostra activitat al llarg de la temporada. Veurem en quines competicions acabeu participant i esperem que tot es pugui desenvolupar amb el màxim de normalitat possible dintre del que és aquesta situació excepcional. Gràcies, Anna, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, Jordi.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui, en ple mes d'octubre, continuem coneixent realitats al món de l'esport, estretament lligades, però, amb la Covid-19. Avui, taekwondo. Abans de parlar de com està aquest esport, expliquem que la paraula taekwondo prové dels caràcters sinocoreans tae, que vol dir peu, kwon, que vol dir puny, i do, que vol dir camí. Per tant, podem definir la paraula taekwondo com el camí del puny i la patada. Els primers indicis del que avui és el taekwondo els trobem en els antics habitants del que avui és Corea, que s'organitzaven en tribus i practicaven arts marcials, que van començar sent danses, rituals religiosos o exercicis per millorar la salut i després van acabar esdevenint armes per defensar-se de tribus rivals. I fem una passa gegant en el temps, anem fins l'any 1955, quan el taekwondo com a tal havia de complir una missió específica, i és que el govern coreà va encarregar unificar les tècniques conegudes per les arts marcials coreanes i japoneses per poder ser utilitzades en l'entrenament tant de les forces militars com aèria i també de la policia. L'encarregat d'aquesta unificació va ser el general Choi Hong-hee. L'any 1973 es va realitzar el primer campionat mundial de taekwondo, però durant la dècada dels 70 només va ser per homes. Les dones, però, van començar a tenir l'oportunitat de participar-hi ja l'any 1987. En els Jocs Olímpics de Seul, l'any 1988, i també els de Barcelona 92, el taekwondo va ser esport d'exhibició i, finalment, als Jocs Olímpics de Sydney l'any 2000 va esdevenir un esport olímpic oficial. De fet, el dia 4 de setembre va ser declarat Dia Internacional del Taekwondo per recordar justament la data en la qual es va fer oficial el reconeixement d'aquest esport com a esport olímpic. El taekwondo és el segon esport mundial en quant a nombre de federats i compta amb més de 60 federacions nacionals, així com també centenars de federacions regionals. El taekwondo és un art marcial d'origen coreà que destaca per la varietat i també l'espectacularitat de les seves tècniques de puntada i actualment és una de les arts marcials més conegudes i practicades arreu del món. Com dèiem, un art marcial però a la vegada un esport. I avui, per ampliar conceptes i sobretot per saber com està a dia d'avui el taekwondo, tenint en compte tota l'actualitat al voltant de la Covid-19, hem parlat amb el Juan Carlos Córdoba del taekwondo Mijukuni. Hem començat preguntant al nostre convidat per l'estiu, també pels primers entrenaments, y para las nuevas normativas establecidas a raíz de la pandemia.
Bueno, este verano nosotros estuvimos entrenando con todos los protocolos exigidos por sanidad. Entonces también estuvimos entrenando algunos días en el pabellón que ha hecho nuevo el Ayuntamiento de Cunit, en el Colegio Pompeu Fabra. Nos lo han designado para poder entrenar los viernes el equipo de competición. Y es al aire libre y bueno, y hemos estado bastante a gusto allí. Y también hemos entrenado en la playa, grupos reducidos, con distancia y bueno, lo típico. Pero bueno, seguimos adelante y seguimos entrenando bien. Lo único que de momento no tenemos campeonatos. En verano se paró unos días de vacaciones, de descanso, pero bueno, que en sí de descanso hemos tenido poco porque estás pendiente siempre de a ver qué es lo que puede pasar y a ver cómo va, cómo empezábamos en septiembre y de momento vamos bien.
Des de l'1 de juny, tal com ens explica el Juan Carlos, han pogut tornar a obrir amb totes les mesures de seguretat i amb un clima però de por que noten en algunes famílies.
Sí, desde el día 1 de junio, que fue cuando pudimos volver a abrir, que estuvimos 80 días encerrados sin poder abrir el club, nosotros abrimos el día 1 con todas las medidas de seguridad, con el gel hidroalcohólico, la toma de temperatura, desinfección de sala entre clase y clase, el distanciamiento, clases reducidas y bueno, y seguimos igual, en la misma manera de trabajo. Lo que sí que hemos notado que hay algunos padres que los hemos notado con más miedo de lo normal, porque claro, por las noticias que no paras de ver y que la situación está complicada, pero sí que es verdad que han venido otros muchísimos niños y bueno, de hecho tenemos varios grupos ya con lista de espera porque no podemos coger a más niños y bueno, es que realmente esto está así de mal, pero es que la vida tiene que continuar y los críos tienen que hacer deporte, tienen que salir, tienen que ir al colegio, porque si no seguimos para adelante. Y bueno, con todas las precauciones que podamos tener, pero hay que continuar. Y creo sinceramente que los niños que están teniendo esa imposición un poco por parte de los padres, con este miedo que se ha generado, ostras, esto a los niños a la larga puede ser que sea perjudicial para ellos, porque claro, les estás inculcando un miedo ahí, pero bueno, veremos a ver cómo acaba todo. Yo he visto algún padre con bastante miedo, ¿no? Que lo entiendo, pero bueno, hasta cierto punto, es que hay que continuar, esto continúa.
Amb tot, la vida ha de continuar en la mesura del possible i l'esport és de vital importància per dur a terme un estil de vida actiu i saludable.
Claro, es que cuando se reabrieron los gimnasios ya hicieron el intento de volver a cerrarlos, pero es que no somos el problema los gimnasios, somos parte de la solución realmente. Nos han dado positivos en los gimnasios, la gente si está sana y está bien es que es lo que se necesita hoy en día, tener una vida saludable y hacer deporte. Y bueno, si tienen la mala suerte de coger esta pandemia que nos ha venido, pues hoy... Pero si estás bien físicamente, pues muchísimo mejor. Cuando quisieron volver a cerrar los gimnasios, hicimos una exhibición en la Plaza de San Jaime, nos unimos unos cuantos de maestros y dijimos, oye, es que esto no tiene ni pies ni cabeza por lo que quieren hacer de volver a cerrar los gimnasios. Hicimos una exhibición preciosa con todas las medidas de seguridad allí en la Plaza de San Jaime de Barcelona, que incluso los mismos policías nos aplaudían por lo bien que nos salió, porque es que fue espectacular. Y bueno, parece que los políticos pues recapacitaron y parece que nos dejaron continuar y ahora de momento pues estamos trabajando y sin ningún problema. La único miedo, pues bueno, pues que te salga un positivo o te llama alguna madre, oye, que en la clase ha habido un positivo y mi hijo pues esta semana no puede ir, cosas de estas así, pero sí que es verdad que vas con un poco de miedo, pero tenemos una máquina dentro de la sala también para regenerar el aire y es contra el COVID, Pero es que más cosas no se pueden hacer. Si te toca, te toca i no hi més.
El nostre convidat convida tothom a fer esport i recorda que encara no hi ha hagut cap positiu als gimnasos.
No hay ningún gimnasio en España en el cual haya habido, pueda decir que ha habido un caso positivo. Y ya no te digo de taekwondo. De taekwondo, menos todavía. Entonces eran cosas que no tenían ni pies ni cabeza. Estamos con una enfermedad que lo que tenemos que generar pues deporte y salud y no lo quitan. Pero no sé, luego sin embargo podemos estar en la calle todos a tope y no sé, no entiendo.
Però en matèria de competicions, com està el taekwondo català? Amb aquesta pregunta ens acomiadem avui. Ens retrobem la setmana vinent.
Pues bueno, de momento creo que se ha presentado un protocolo en el Consejo Superior de Deportes para volver a hacer competiciones. También como cada comunidad está legislada, cada uno con sus normas, por ejemplo en Valencia ya han hecho dos campeonatos, el autonómico y un campeonato, un Open también. Y en el País Vasco también han hecho el campeonato del País Vasco sub-21 y sin embargo en Cataluña también no se ha hecho. Es todo un poco de que cada uno, en Valencia se ve que les han dejado hacerlo. En Cataluña todavía no se ha hecho nada. Esperemos que se pueda volver a empezar a competir porque realmente la base del gimnasio está perfecto, no hay ningún problema. Pero los competidores son, ostras, los competidores están pasando mal. La persona que está acostumbrada a estar compitiendo a cada momento y lo paras en seco, pues claro, tenemos ahí a Lleida Van Wingarden que se ha ido al CAR de Sant Cugat, está allí entrenando y tal, con la selección catalana, pero realmente tampoco compite. O sea, la chavala, pues bueno, viene los viernes allí con nosotros a entrenar, pero dice, claro, estamos ahí entrenando un montón, pero no competimos, claro. Es como hacer muchos ejercicios de fútbol, pero sin jugar a fútbol.
Continguts en xarxa. Cada setmana a la xarxa Fem Muntanya.
Benvinguts. Avui volem parlar de com les noves restriccions decretades pel govern de la Generalitat afectaran, de fet, afecten ja el sector de la muntanya. Tant de la muntanya, entenent l'activitat des de les entitats excursionistes, com la muntanya, entenent aquest espai on tots desenvolupem la nostra activitat, com també els refugis de muntanya que formen part de la Federació d'Entitats Excursionistes. Per això saludem el seu president, Jordi Merino. Benvingut, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Les restriccions a les quals fèiem referència i que afecten no només, com dèiem, a bars i restaurants, sinó que també afecten el món de l'esport. I, evidentment, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya és una entitat esportiva i l'excursionisme i bé, altres disciplines també són disciplines esportives. Per tant, aquí la primera qüestió és saber com afecta aquesta nova situació a l'esport de muntanya.
Doncs, bueno, l'afectació, doncs, primer és per com diu el decret que s'ha publicat, doncs, que és l'esport federat, el competitiu. Només tenien una prova dins el calendari, doncs, que, òbviament, doncs, ha quedat suspesa, i proves nacionals o internacionals no hi havia cap ni una. En principi, les reunions que van tindre, doncs, a la Societat General de l'Esport i en els responsables del Departament d'Interior i Salut, doncs, volien aturar tot l'esport, no? Vol dir competitiu i no competitiu, l'amateur. I van dir que, bueno, que tampoc era necessari, doncs, aturar tot perquè el que els volien era que no hagués una transmissió, doncs, de unitats que no fossin la bombolla social, no?, que li diuen. I, bueno, i en principi, doncs, tota la part competitiva federativa està aturada, aquests 15 dies, veurem si són 15 dies o si són més, i també, doncs, les entitats que tenien activitats, nosaltres hem fet un comunicat i una circular, doncs, explicant-li, doncs, que recomanem, doncs, que aquestes activitats, doncs, quedin suspeses o aplaçades. I així ho han fet moltes entitats.
Per tant, i aquí és una de les, penso, una de les diferències amb d'altres federacions esportives, i és que no només afecta l'esport federat, sinó també afecta a l'activitat d'algunes de les entitats que formen part, en aquest cas, de la Federació d'Entitats Excursionistes. La recomanació que heu fet des de la federació és la de aturar les sortides, les excursions, els cursos, tot el que teníem previst per aquest, en principi, dos caps de setmana, que previsiblement en seran més, però en principi aquests dos caps de setmana, no?
Sí, sí, totes les activitats han quedat aturades. El que no s'han aturat, perquè també ho diuen també a la mateixa disposició, són els entrenaments, vol dir, tenint centres de tecnificació, doncs, que també són unitats estables i continuen fent els seus entrenaments de tecnificació, i els cursos que teníem programats, doncs, sí que es continuen fent, doncs, a foros reduïts. Clar. I petits grups, no? Perquè ja estaven programats aquests cursos, es poden fer i sí que ho han fet. El que sí que moltes entitats, doncs, que tenien una cursa o tenien una caminada o tenien una sortida, com bé dius, tot això en sentit comú i com sempre, les unitats excursionistes sempre han estat al costat de qualsevol activitat o acció social i des de la responsabilitat, doncs tot això s'ha anul·lat o s'ha passat.
En general, les entitats ho han entès, no, Jordi?
Sí, sí, la gran majoria sí. Òbviament, doncs, alguna tindrà alguna repercussió econòmica, no? Perquè tenia preparada aquella activitat. Segurament no són grans quantitats econòmiques, però ho han entès tots, sí, vol dir. En aquest sentit no hem tingut cap problema, i inclús per xarxes i comunicacions que he tingut a la federació, doncs hem d'agrair, doncs, aquest sentit de responsabilitat que han tingut les entitats de Catalunya.
És important, perquè sempre es pensa o sempre es diu que, no, la muntanya és l'aire lliure, i clar, que l'aire lliure, doncs, les distàncies són majors i tal. Està bé que en aquest sentit també des de les entitats es sigui conscient del que significa fer aquest tipus d'activitats, i per tant es decideixi posposar-les. Jo crec, i és una qüestió que en parlem d'aquí una estona, abans un parell de qüestions més relacionades amb això, però jo crec que és important tenir-ho present, perquè molta gent, doncs, anem a la muntanya, que és aire lliure. Tingueu present que el sector de la muntanya, el sector que coneix i que domina l'entorn, ha decidit afegir-se i fer cas d'aquestes recomanacions. Jo crec que això és molt destacable.
Sí, sí, destacable és d'agrair. Òbviament, doncs, tu vols fer activitat física individual i vols fer activitat, doncs la pots fer perfectament. La gent pot sortir a córrer, pot sortir a caminar per la muntanya, però el que no volem, doncs, és, doncs, ajuntar gent que no sabem, doncs, la seva procedència, que no formen part d'aquella unitat, i que puguin tindre una interacció que no saps després si ets asimptomàtic i arribes a casa i li puguis contagiar, doncs, a un ésser més gran, o a l'avi, l'àvia, o, bueno, estan dient, no?, les recomanacions. Fer esport és bo, perquè hem de seguir continuant fent esport. Clar. De manera individual, i també és una forma també, doncs, que la teva ment i el teu cos, doncs, estigui, doncs, sortint una miqueta, doncs, de tota aquesta situació, no, que tenim, no? Que al final la salut mental és molt important, i acabo dient, doncs, que l'esport és part de la solució, no?, aquest problema, no? Hem de practicar esport i hem de fer una vida saludable.
La Federació d'Entitats Excursionistes no només és les entitats excursionistes, i no només és sortir a fer excursions a la muntanya o a escalar o a fer les diferents activitats que s'hi poden fer, sinó també són equipaments, allotjaments, allotjaments circumstancials, però allotjaments al cap i al fi. L'àrea de refugis de l'AFEC, precisament en parlàvem ara fa uns dies, doncs, és una de les àrees que la federació, doncs, més treballa per tenir unes òptimes condicions. I en aquest sentit, Jordi, també us afecta els refugis.
Sí, sí, l'afectació que hem tingut als refugis, i així s'ha fet saber als refugis dels nostres guardes, és que la gent que estigui hospedada sí que pot tindre el dinar o el sopar o la mitja pensió que tingui contractada, però la gent que sigui, diguem-ne, que s'apropi allà d'un dia per dinar o per demanar menjar, no es podrà fer, ¿vale? Vol dir que només queda la gent com si fos un hotel. A les restriccions que ja portaven de l'aforament, que ja estaven en vigor anteriorment, doncs és com els hotels, doncs, que li han dit que tenen un 30% d'aforament i només poden donar dinars o sopars o menjar a la gent que estigui, doncs, que siguin clients, no? Mm. En aquest cas, doncs, els refugis nostres ara estem en una temporada ja, temporada baixa, l'aforament ja era reduït, però ara molt menys, però no es faran ventes de menjars ni bocates tibis o les llaves de Coca-Cola, doncs, a gent que no estigui, doncs, hospedada dins el refugi. En aquest cas, continuen funcionant en aquesta anormalitat, però com estaven funcionant fins ara.
Per tant, important saber que els refugis són oberts, que són oberts només per hospedar-se, és a dir, per passar-hi la nit, i segurament la gent que té, bueno, i segur, la gent que té reserva per qüestions d'aforament, sí, i que a la resta de serveis queden restringits únicament exclusivament aquesta gent que prèvia reserva ha decidit, ha pogut o ha tingut la sort o ha tingut o ha escollit passar la nit a qualsevol dels refugis, no?
Correcte, és així, sí, sí, és així.
És molt complicat, eh? La gent dels refugis també, en aquest sentit, com la gent del gremi dels hotels i com la gent de restauració, també déu-n'hi-do el tràngol que els hi toca passar, eh?
Sí, més ara en l'inconvenient i el hàndicap de que, clar, portar el menjar o portar el servei a un refugi no és com a la ciutat, no? Que t'arriba el camió i tens allà, no? I descarregues, no? Sinó que aquí doncs, n'hi ha un porte, doncs, òbviament, doncs, a l'esquena moltes vegades del propi guarda per pujar-lo al refugi i pot pagar-se un helicòpter, doncs té un helicòpter. I, clar, no és el mateix el cost de certa beguda doncs, a la ciutat que a 2.500 metres d'alçada, no? Sí. Això és clar, la repercussió és molt més gran i, clar, i si has fet una previsió de compra, una programació de menjar, que tens neveres i tens de tot, doncs, clar, potser tens material per PDCR que pot aguantar, però tens altres que no sigui i tens un problema, no? La situació és complicada, també. Hem tingut una bona temporada en general i tal com va dir el meu vicepresident quan va parlar amb vosaltres la setmana passada, doncs he tingut una bona temporada als refugis, molta gent ha anat a la muntanya, això ja som conscients i ho hem vist per tots els mitjans de comunicació, però també la gent ha gastat molt menys i això també es veu repercutit doncs, en la contraexplotació del refugi de muntanya.
Per tant, aquesta és la situació tant de les entitats excursionistes com dels refugis de muntanya. El sector de l'esport, el sector professional, és a dir, el sector competitiu, segueix entrenant, això sí, sense competicions a hores d'ara a la vista. És a dir, estem en aquesta situació d'entrenar per no perdre la forma física i per estar degudament preparats pel que pugui venir, que realment no sabem què és.
No ho sabem i pel que vas escoltant, les reunions que vas fent, doncs segurament 15 dies no hi seran, perquè serà més de 15 dies, però n'hi havia moltes proves, doncs aquest cap de setmana també n'hi havia altres proves que no eren de l'àmbit federatiu, però també podien estar marcades dins d'un àmbit de competició i s'han anul·lat totes, vol dir que tornem una altra vegada doncs, a una aturada de fer curses, de fer activitat i de fer el dia a dia, no?, de l'esport català, no només per la part que falta per la muntanya, sinó també d'altres esports, no?
Clar.
Bueno, la gent ha de continuar mantenint la forma física, però clar, tota la gent que ha muntat doncs, aquest cap de setmana tenia actualitzades 5 curses de muntanya, alguna de gaire internacional, com podia ser la cursa de bombers que pujava els esglaons del cremallera, no?,
sí,
a Montserrat, no? I bueno, també s'ha quedat anul·lada, no?, tot i que eren 100 persones, no? Bueno, n'hi ha hagut moltes activitats doncs, que han quedat anul·lades també per sentir comú i per responsabilitat. I bueno, veurem en el futur doncs, com queda, no?, d'aquí a poc. I si no, l'altre dia vam fer una reunió a la consellera,
sí?
I els vam dir, si són 15 dies i si ja s'ha d'allargar més, doncs comencem a fer les activitats en els protocols que ja tenim establerts. Nosaltres hem fet curses per muntanya en els protocols i no passa res, perquè tenim uns protocols homologats per esports i per salut, però bueno, si passen aquests 15 dies que hem aturat tot, no ens aturis 15 dies més,
sinó
que, si us plau, fem-ho en els protocols que tenim establerts, que ja ho estàvem fent i ha funcionat, vol dir, que està funcionant, vol dir, no podem anar a parar a un mes o a dos mesos més, perquè si no tenen un problema també econòmic i també un problema doncs, esportiu.
President, estem en contacte, moltíssimes gràcies i anirem explicant qualsevol novetat que es produeixi al voltant del sector de la muntanya.
Doncs sempre moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, fins a propera, Jordi, a reveure.
Continguts en xarxa.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns 19 d'octubre. Anem a Reus, al centre de lectura en Reusenc, avui a les 7 de la tarda es projecta a la sala Emili Argilaga l'audiovisual Myanmar, el país de Buda, una projecció que s'inclou dins el cicle Viatjant amb Santi Nogués. Això serà, com dèiem, avui a les 7 al centre de lectura de Reus. I també a Reus, al Teatre Fortuny, a les 9 del vespre, arriba al cicle Grans Mestres la producció Otelo de William Shakespeare amb Marta Marco, Josep Julien, Joan Carreras i Jordi Francesc. I recordem dins l'agenda que també avui al Casal Municipal de Torredembarra, a partir de les 5 de la tarda, hi ha una nova campanya de donació de sang i plasma, una campanya que organitza el Banc de Sang i Teixits. Com dèiem, serà una donació de sang que tindrà lloc des de les 5 de la tarda fins a les 9 del vespre al Casal Municipal de Torredembarra.
I arribem així al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà, serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.